A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 48 minuts, deixem el Sitges Electronic Park, canvi de registre. I la Carla Salinas va dir fa 15 dies, una frase d'aquelles, bona per començar la conversa. Carla, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Laura, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Carla va dir, donar algú per res, això no ho fa ningú.
Sí, ho vaig dir així.
Diguem-ne que estaria en contra més o menys aquell aforisme que acostuma a dir, no esperis mai res de ningú, quan fas les coses, i viuràs més tranquil. On situem aquesta línia? Per aquells que diguin, quan fas alguna cosa, no esperis mai res de ningú i estaràs més tranquil en tu. De la frase, donar algú per res, això no ho fa ningú.
Home, el fet és que la gent hauríem de fer les coses per nosaltres mateixos. Vull dir, al final, si jo ajudo amb un altre, o faig les meves tasques escolars, per exemple, o les de la meva feina, ho haig de fer per mi, no per esperar alguna cosa. Perquè si esperem alguna cosa, al final també ens decepcionem si no ho rebem. No?
Suposo que la frase ve per aquí, perquè acabaries decepcionant-te moltes vegades.
I a més, que has d'anar fent coses pels altres, llavors quan et preocupes per tu mateix. Llavors, al final fem les coses a gust, sempre i quan les donem un sentit per nosaltres.
D'acord, és maco fer coses pels altres.
Sí, de fet, sempre rebem aquesta gratificació, no?, d'haver ajudat a una altra persona.
La Laura ens parlava fa 15 dies de la heteroestima, aquell terme que nosaltres en diu, oi, què és això? Doncs precisament allò de fer coses pels altres o arribar a estimar
els altres.
Als altres, fins i tot, i apuntàvem aquí, coses, objectes inanimats, però que per la persona en qüestió poden tenir un valor molt important. Fer coses pels altres és important.
Sí.
I un pot dir, escolta'm, Laura, jo tinc dret a dir si faig alguna cosa per algú, que com a mínim aquest algú, escolta'm, respongui, em digui, jo què sé, em digui gràcies, em digui, escolta, no sé què, hi hagi una reciprocitat, no?
Clar que sí, tens dret a escollir a qui vols estimar.
Però això és el mateix?
Sí, quan estimes algú és quan vols fer coses per aquests altres, no? O quan vols tenir cura d'una altra persona. Cap a un objecte, com comentàvem abans. Però jo escullo quins objectes són importants per mi i quins no.
Això val per tot, en una feina, en un entorn laboral, si algú diu, escolta, em pots ajudar amb no sé què?
Sí. Bé, si tu estàs escollint una feina, potser hi ha una part de la teva feina que no t'agrada o has de fer segons quina tasca que no t'agrada fer, però és un tracte, no? Un contracte que ja has contractat i que entra dins del PAC.
D'acord. I aquelles persones que diuen, escolta'm, jo no ho faria, però mira, ja que m'ho demanes tu, va.
No, però perquè aquí entra l'estima cap a aquella persona. Doncs potser no ho faries, però com que, bueno, com que tens una pressa cap a aquella persona, és el que t'empenya a fer-ho. I al final tu et sents bé, podem ajudar.
Suposo que aquí ha de jugar una mica aquell equilibri entre qui sap que demana, que no demani. Hi ha persones que estan més donades a demanar que altres, no?
Sí.
Sí, sempre la Carla, demanar favors, demanar el que sigui.
Sí,
eh?
Sí, demana. Sí?
Hi ha gent que demana molt,
sí.
Hi ha gent que no demana gens.
Sí,
és cert,
també.
Això? Sí?
Hi ha gent que ajuda molt i gent
que
no ajuda gens.
Què ho fa això, Laura o Carla? Què ho fa això? Home. I si és una qüestió d'educació, és una qüestió de personalitat, què ho fa això? Que hi hagi gent que demani molt i gent que no demani gens, hi ha gent que dongui molt o ajudi molt, hi ha gent que no ajudi gens.
Bé, jo crec que influeixen amb dos factors.
A veure.
Tant la manera de ser de la persona com l'educació que has rebut. Si tu veus des de petit que els teus pares doncs, ajuden, que estan disposats a fer coses pels altres i tal, doncs i al final és una conducta que acabes aprenent.
És un valor ajudar, no?
Sí. És un valor i jo crec que és una de les coses que et donen fàcilment un reforç positiu, no?, per tu mateix. La gratificació d'haver ajudat a l'altre és una de les coses més senzilles que podem fer i, a més, és que directament no només influïm en el benestar de l'altre, sinó que ens suma benestar nosaltres mateixos.
Som millors persones si ajudem que si no ajudem?
No té per què.
No té per què.
Però potser ho associem així, no?
Ho associem així, no?
Si tu veus una persona gran...
La persona que ajuda és una persona...
...que va al carrer i la gent passa pel costat, què pensa un observador? Ets una mica maleducat. Ajuda la senyora a creuar el carrer, no? Llavors, doncs ella t'ho agrairà i totes aquestes coses et sentiràs millor. Però al final sí que ho tenim molt associat a un tema de valors. Això sí. Però, ajudar. Bueno, de fet, amb els nens petits el primer que se'ls ensenya és ajudar la mare a parar taula, ajudar la mare a posar la roba, ajudar la mare fent-te l'habitació, que dius, bueno...
D'acord, doncs ara ens posem en l'altre registre, demanar. Demanem, a vegades, o algú pot pensar, i sobretot les mares poden sentir-se molt identificades amb persones que són constantment interpel·lades per demanar alguna cosa. Què fa que una persona demani molt i una altra no demani gens?
Jo crec que les persones que demanen molt és perquè sempre que han demanat ho han aconseguit.
Bona resposta.
En el tema dels nens, demanen més els nens que ho aconsegueixen més vegades. És a dir, si un nen demana i la resposta sempre és sí, el nen seguirà demanant. Per què? Perquè m'ho donaran. És la manera d'aconseguir allò que jo vull. En el moment en què hi ha límits, que això és molt important, i podríem també dedicar una sessió als límits.
Que val tant per nens com per grans.
Com per adults, exacte. És quan ja, ostres, es frena això de demanar.
Posar un límit és exposar-se a un mal moment, eh?
Bueno, però és que s'ha de passar per aquest mal moment si volem ser persones, quan siguem grans, competents.
I no, si quan siguem grans també no parem de demanar?
Bueno,
aleshores
també...
posar un límit també és exposar-se a un mal moment.
Sí, però al final, si no, no aprendrà mai. Si s'entra en una comoditat. I si jo amb el nan, amb el meu company de pis, per exemple, no dic, mira, escolta, jo t'ensenyo a posar la rentadora i deixa de demanar-me que et renti la roba, què passarà? Que el primer dia potser el blanc surt rosa, si jo no et dic que no. Però és que si no passa per aquí, li estaré tota la vida rentant la roba. Aleshores, per mi, al final me n'afartaré, però acabarà provocant discussions, segur, perquè no m'aguantarà la paciència, i ell, pobre, el dia com li vingui per independitzar-se totalment sol, com s'ho farà per retar-se la roba?
Doncs ens posem a l'altre costat. Aquells que no demanen mai res.
Ma, jo també ho lligaria amb un tema de competència. Al final, si no ho necessito, per què ho demano? Si m'ho puc fer jo, perquè li haig de demanar a un altre? Si s'han de demanar les coses, però penso que... Jo sí que estic a favor de demanar les coses que un necessita per no entrar en el fet de... Per no demanar... acabes amb problemes, no, això tampoc és, vull dir, jo per exemple, si vaig saturadíssima de feina, mira, l'obra vaig supersaturada, no puc, tens una horeta per dedicar-me, i ella m'ajuda i jo la inversa. Però si no ens ho demanem, jo acabaré agobiadíssima i potser no arribaré a fer la feina.
I aquelles persones que esperen que algú se n'adongui que necessita ajuda i que aleshores faci el gest, que
és una forma... Això està molt trampa, sembla a mi.
Aquella forma implícita de demanar sense fer-ho...
No s'ha d'esperar que la gent reaccioni davant d'indirectes. Això és un error que cometem molts i no és bo esperar. Perquè no esperes mitjançant indirectes i tu creus que és molt obvi, però per l'altra persona potser no és tan obvi.
Potser perquè
és
esperem que l'altre actuï com actuaríem.
Exacte,
o no.
Però és una altra persona i té una altra perspectiva i una altra visió del que està passant. No està dins del nostre cap. No, moltes vegades creiem que sí, que la nostra visió és globalitzada, que tothom pensa el que jo penso.
És a dir,
no?
ens equivocarem si fem servir allò o si esperem que l'entorn faci aquella pregunta del milió de necessites alguna
cosa? No, hi ha gent que sembla que fins i tot li pot fer com vergonya o que es pensa que...
Que és un senyal de
sí,
debilitat.
O una cosa així. I no, en absolut. Vull dir, demanar ajut no és res dolent. Vull dir, al final, al contrari, si tu demanes ajut, trobaràs una via de sortida molt més ràpida i molt més fàcil.
Estàs a punt de dir-nos que ens humanitza demanar ajut.
Doncs pues gairebé. A vegades gairebé. Almenys, potser les coses ens serien més senzilles si demanem una ajuda, no? Vull dir, a mi em fa la vida més fàcil si
ho
jo puc
perquè,
demanar ajut
si estirem, si estirem d'aquest fil, com s'acaba? Amb una persona que acaba dient, és que al final és que ho haig de fer tot jo perquè si no, perquè no m'ajuda ningú, i aquest discurs, diguem-ne que habitualment també s'escolta de la persona que se sent responsable de totes les tasques abudes i per haver perquè no l'ajuda ningú. Potser perquè no ho ha demanat a ningú.
Que això passa molt amb les mares, jo m'hi trobo molt. Jo, com dic amb els nens, les mares cada dos per tres estan així. Venen, és que tu ho haig de fer jo, haig de rentar la roba, fregar els plats, preparar el dinar, no sé què. Dius, quants tenen viviu a casa? Cinc persones, ostres. Que fort,
és
no?
És a dir, no menteixen quan ho diuen,
no,
perquè
és el
que viuen.
No, és la seva realitat.
D'acord. Què els
final,
ha passat amb aquestes mares, doncs?
Bueno, que ho han assumit, no elles, sinó en general no s'ha corresponsabilitzat a la família amb cadascú les seves tasques i s'ho acaben menjant elles.
Aleshores jo preguntaria de la mateixa manera que abans parlàvem amb la Laura, i l'entorn no se'n pot adonar que una persona sola no pot fer totes les tasques? No és tampoc, vaja, diguem-ne, és una mica de sentit comú pensar això, no?
Sí, que
una mare pugui dir,
no.
Escolta'm, tinc cinc persones a casa, se'n poden adonar de qui està fent la feina, no?
Sí, però és possible que no se n'adonin.
Si estan això acostumats. És un...
O que se n'adonin, però si sigui més còmode, el seguir amb la situació actual. Doncs, això home, és més freqüent.
Doncs la mare no pot pensar, és que és una mica trist que hagi de dir jo alguna cosa en veu alta.
Sí, però ja s'han de ficar els límits, no? Els límits no només és dir que no, és també saber situar els meus límits en quant al meu respecte personal.
D'acord,
en el
sentit
de
jo arribo fins aquí.
Que pensa, també venim d'una tradicionalització de la dona a la llar. Vull dir, això no ho podem oblidar. Nosaltres
amb els pares no t'hi trobes, això, eh? És amb les mares que t'expliquen aquesta història.
No, hi ha molts anys d'experiència que no m'he trobat cap pare.
No t'has trobat cap pare en tots els anys d'experiència?
Ni un. De moment no.
Que et digui que a casa ho ha de fer tot.
Que no et dic que no facin el seu. Cada cop és més heterogènia la repartició, eh? Però tot i així és veritat que potser la dona té més tendència a assumir els rols que van lligats a la criança i al cuidador de l'altre.
I assumir-ho gairebé d'una forma...
Sí, d'una forma totalment automàtica.
Exacte, inherent, gairebé diríem.
Per
no?
La tradicionalització del rol de la dona. No,
per la condició. Aquí no va allò de demano nit, deixo de demanar. No, ja ve...
Que, de fet, en moltes ocasions, quan els dic, home, pues, parla amb el teu home i digue-li, pues, goita, o amb la teva dona, pues, goita, pues, en repartim les tasques, jo t'ajudo en això, jo, dintre la realitat i els horaris d'ells, ell ho assumeix perfectament i no passa per res. Passa que suposo que tenim unes certes tradicions encara d'anar arrossegant no, tota aquesta sobrecàrrega cap a la dona en quant a la llar.
O sigui que a vegades val la pena trencar el gel.
Clar, vull dir, no és pas dolent.
Prou, no és dolent. No serà dolent per ningú, encara que de bon començament no sigui fàcil fer-ho.
Serà complicat en el punt en què s'arriba una discussió de n'estic farta i ja no puc més.
D'acord.
Però aleshores, no hauríem d'arribar
aquí. No ho s'hauria d'arribar aquí.
Això seria una reacció. És millor ser proactius i parlar-ho des d'un principi, fer una repartició de tasca des de bon principi.
Està clar, i resoldre-ho així.
I resoldre-ho així.
Exacte. Carla, gràcies. Gràcies, Laura.
Gràcies.
Que passin un molt bon dia. Tornem demà a les 9.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.